passada, a la secció d'art que fem aquí al Suplement, amb l'historiador de l'art Artur Ramon, vam parlar de què és, per què serveix i com s'ha de visitar un museu. I com que de vegades, parlant, diguem-ne que no en tenim prou, el passat dimecres vam convidar 20 oients del Suplement a una visita guiada pel Museu Nacional d'Art de Catalunya. El guia era, esclar, l'Artur Ramon, que de fet el 2015 ja va publicar un llibre que es deia el Museu Nacional d'Art de Catalunya, un itinerari. I el que farem ara en aquesta visita que escoltareu, un reportatge que hem gravat i que ara emetrem, és, el que us proposem, és que ens acompanyeu en aquesta visita amb quatre obres claus que avui escoltareu comentades per l'Artur Ramon. Per tant, ara mateix, Xenia, el que fem és penjar aquestes quatre obres
a Facebook i a Twitter.
Facebook i Twitter, eh?
Perquè les pugueu anar seguint.
Molt bé, els oients, si volen entrar a Facebook i a Twitter del programa, @elsuplement, facebook.com/elsuplement, allà trobaran aquestes quatre obres que ara escoltareu en aquest reportatge. Que si no, entreu a Facebook i a Twitter per veure-les, no passa res, perquè ho explicarem tan bé per la ràdio que també s'entendrà. Però si les voleu veure, Facebook i Twitter del programa. Aquest és el reportatge de la visita guiada al Museu Nacional d'Art de Catalunya amb l'Artur Ramon i 20 oients. Com et dius tu?
Òscar.
Òscar, què fas aquí?
Bé, doncs vinc a veure què m'ensenyeu, a veure què ens ensenya en Ramon.
Per tu t'agrada l'art?
Bueno, m'interessa.
Home, però una oportunitat d'anar amb algú entès. Vaig sentir l'entrevista que li vas fer al Suplement el diumenge i vaig pensar com que ell ho viu tant i va dir que té una manera de dir, bueno, pues aviam.
Jo em dic Albert.
I tu?
Lourdes.
Què feu aquí?
Venim a veure el museu.
Però us agrada l'art? Sou d'aquests que teniu sensibilitat?
No, quan sortim d'aquí anem a veure etnològics. Ens agrada saber com viu la gent allà on vas. Però el museu d'art, sí, no mai. I ella tenia molta il·lusió per venir un dia a visitar en sèrio el museu i quan vaig sentir que ell ens ensenyaria com s'ha de visitar el museu, vaig dir, ei, és la nostra.
Bé, doncs comencem. Si us voleu apropar una miqueta perquè així no hagi de cridar tant i anirem tota l'estona així bastant junts. Com vam l'altre dia vam parlar de les visites als museus, avui doncs fem la visita, diguéssim, pràctica al museu i és una experiència que en ràdio no s'havia fet mai, però és interessant fer-la. Clar, aquest museu, que és abarca del segle IX fins avui, pràcticament, tens diverses maneres de poder-lo visitar. Llavors, una manera seria anar a veure una època o un artista determinat. L'altra és el que farem avui, que és com una manera de... Saps aquells cursos de submarinisme que fas el bateig del submarinisme? Doncs fem el bateig, és a dir, les millors obres, els highlights del museu, les comentarem cada una 6 minuts.
Està bé això, no? Perquè després això, podem anar més
clar,
per feina.
I això no vol dir que siguem estrictes, és a dir, que si veig algun detall que m'interessa d'alguna de les altres obres, també ho comentaré. El que us vull dir és que una persona que porta un grup o uns amics o uns familiars, que ho faig sovint, ha de ser com una mena de mèdium. La meva funció és intentar, en la mesura que pugui i que sigui capaç, explicar al rerefons el món que hi ha darrere les imatges. I per això vosaltres només us heu de deixar portar i sobretot mirar. Començarem pel romànic.
Si vol marxar pot fer-ho ara, eh?
Jo no.
No, ho dic perquè si no li ha convençut la visita.
De moment perfecte.
Això que tenim, què és?
Aquí estem davant de la Capella Sixtina de l'art romànic, la peça més important del museu i la peça per la qual aquest museu és conegut i és l'obra mestra en pintura mural romànica. Estem davant del que mal anomenem Pantocràtor, de l'any 1123, i el que és increïble és com aquesta imatge encara té la força amb la qual va ser creada. Llavors aquesta imatge l'hem de contextualitzar en l'època de la persona del segle XII que veia en una església romànica, com estava, és a dir, en un espai diferent del que estem ara, que veia aquesta imatge tan potent del Crist beneint a la manera grega i que al costat seu hi ha l'alfa i omega, l'inici i el final. Però aquesta imatge per una persona al segle XII era una imatge que feia molta por, perquè era Crist absolutament totpoderós, que és el que jutja i és el que vigila. És la imatge del gran germà, això, una mica d'Orwell. En el fons, clar, quan s'explica aquesta peça, primer se li diu Pantocràtor, quan no ho és, perquè Pantocràtor és de mig cos, com fa Cimabue i tot això.
I el Pantocràtor no és Pantocràtor.
No és un Pantocràtor, és Maiestas Domini, és el nom tècnic del que estem veient. Continuem. Ara entrem al Renaixement, al Renaixement a partir de 1500. Aquí a casa nostra ve una època de decadència, vam parlar amb el Ricard, tot aquest moment Renaixement, Barroc, és a dir, la nostra cultura és molt forta fins al tardogòtic o gòtic internacional i després ja torna a renéixer amb el modernisme, però en aquest moment és el desert i, com us deia, no tenim masses pintors bons nostres. Darrerament es va descobrir que un pintor que era Francesc Ribalta, que sempre s'havia donat com a valencià, perquè tota la carrera la fa a València, es va descobrir la partida de naixement i havia nascut a Solsona. Llavors ja tenim el pintor, el gran pintor del segle XVII català, Francesc Ribalta. I sempre s'ha dit, doncs, Francesc Ribalta, que aquest quadre, el Ramon Llull, era de Francesc Ribalta, en els inventaris antics està com Francesc Ribalta, etc. Llavors jo amb els anys ja me n'he donat que no pots donar-ho tot percebut amb la història, l'art o amb rem, o qualsevol element que és, que pot ser científic, has d'intentar averiguar què passa. Jo, si mires l'obra de Francesc Ribalta, no té res a veure amb això, res a veure. Per tant, per què ha de ser un Francesc Ribalta? Llavors, quan l'analitzes de prop, veus aquesta manera de pintar els llibres, aquestes mans que són com de fang. Això em remet al Velázquez de Sevilla. I això li he dit 20 vegades al director i no hi ha manera de que l'estudin d'una... No amb mi, que jo no sóc ningú, un congrés dels experts en Velázquez, i estudin exactament per què aquest Ramon Llull no és de Francesc Ribalta, sinó que és un jove Velázquez, que llavors seria el segon que tindríem en el museu, perquè aquest és de Velázquez, però fixeu-vos quina similitud. Ja el posen junt perquè és que s'assembla molt. S'assembla molt i és de la mateixa època, exactament del mateix moment, de cap a 1619 o 1620. Per tant, les coses aquestes s'han d'estudiar bé. I després l'únic quadre que hi ha al museu de Salvador Dalí, saps que tenia un problema...
Tenia diversos de problemes, sí, crec, però...
Sí, un amb el seu pare.
Ah, no ho sabia, això.
Sí, doncs. El seu pare era notari de Figueres i volia que el fill fos notari de Figueres, no que li sortís artista i bohemi. Llavors fa aquest retrat del pare, que, home, aquest pare fa por, eh? És un quadre, el trobo deliciós. Ara, hi ha una cosa que us vull preguntar. Si d'aquest quadre hi fem un detall i només veiem les mans, amb qui penseu? Picasso.
Són molt grosses, sí.
Són així. Sí. Són així. I els retrats són així. Per tant, Picasso i Dalí es miraven. Però l'única vegada que he sigut capaç de veure un pols, un combat de boxa, Picasso amb algú, i que no l'ha guanyat Picasso, sinó que ha quedat empatadet i a vegades ha perdut, és quan van fer l'exposició al Museu Picasso, Picasso Dalí. Hi ha moments que a Dalí li passa la mà per la cara. From my humble beginning to our beginning. I parlant de Picasso, acabarem l'itinerari en Picasso. Hi ha una part del museu, que és tota aquesta que venim, que me l'he deixada a propòsit i no per una qüestió de temps. És per una qüestió de que no estic conforme. Perquè la guerra civil, per mi, no hi ha ara la guerra, perquè només hi ha destrucció. L'art sempre és una celebració de la vida. Per això acabo un Picasso. I per què acabo un Picasso? Perquè aquest Picasso, que és de l'any 37, en remet a una anècdota que és molt bonica, que és que ell, el 5 de setembre de l'any 34, va venir aquí. I tot el que va dir, davant de quins quadres es va parar, molts dels quadres són els que avui nosaltres hem vist, les coses que va dir. Una de les coses que va dir, davant del Crist de Taüll, diu: "Esto es lo mío." I que aquest quadre sempre va molt bé per acabar la visita, perquè és l'alfa i omega, és el que hem vist, és el Crist, i és aquest itinerari que hem fet, doncs, des del segle XII fins avui, que són, doncs, aquests quasi 9 segles d'història de l'art català, i que ens l'hem de creure, perquè aquest museu és tan bo com qualsevol altre, i a més té una cosa que molts dels altres no tenen, que no hi ha cap obra que hagi sigut robada. És un museu fet de la societat civil, i ara que tant parlem d'això, és la primera estructura d'estat que es va fer en aquest país. I per tant, avui, doncs, l'hem de mantenir com a tal, sentir-nos orgullosos, i quan vingui gent, portar-la i difondre-la de la millor manera possible.
Què us ha semblat?
Home, és fantàstic, això és un luxe absolutament impagable.
Tu vens sovint, per exemple, per aquí?
Venim, venim. El que tenim a casa és molt bo.
Moltes gràcies.
A vosaltres per la idea que heu tingut i que si ho feu més és realment és una cosa d'apropar l'art.
Et queda la sensació de lo poc que saps.
Molt interessant, moltíssim. Vull dir, veure amb una pinzada molt ràpida l'art com va canviant amb les èpoques diferents, és molt maco.
Hem après que el que coneixíem com a Pantocràtor no es diu Pantocràtor, o sigui, hem començat molt bé.